estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Todos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Ocasión Plus.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tinc tanta gana que em menjaria una balena, una d'albina concretament, un catxalot dels grans, dels que destrossen vaixells, i que es digui Moby Dick, ja que hi som. Treu la fera lectora que portes dins i devora llibres amb la FNAC. Aprofita el mes de Sant Jordi a la FNAC i a FNAC Ponés i emporta't una tote bag exclusiva. Et falta FNAC i a FNAC Ponés.
RAC, RAC.
Són 2:15, bona nit.
No ho sé. Totes les respostes al final del dia. Amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC 1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC 1.
Són les 5 de la tarda, 2 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
S'eleven a gairebé 1.000 les rebaixes de condemnes per la llei del només sí és sí.
Sí, a més, les excarcel·lacions ja superen les 100. Són les darreres xifres del Consell General del Poder Judicial que sumen tots els casos de rebaixes de penes des que la llei es va començar a aplicar el passat 7 d'octubre. A més, el CGPJ avisa que aquestes xifres encara augmentaran més els propers dies perquè encara ha de rebre informació d'algunes audiències provincials i de tribunals superiors de justícia d'arreu de l'Estat. Tot plegat a l'espera que s'aprovi la modificació d'aquesta llei del només sí és sí que impulsa el PSOE i a la que s'oposa Unides Podem. Pretén augmentar les penes i evitar que els jutges tinguin massa marge d'interpretació de la normativa. L'exvicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, surt de la presó i continuarà complint condemna a casa pel Qatargate. La fiscalia belga decidí posar punt i final a aquesta situació de presó provisional en la que Kaili es trobava des que va ser detinguda el 9 de desembre. Això sí, fins que no se celebri el judici, haurà de complir arrest domiciliari i haurà de portar un braçalet electrònic per poder ser localitzada. Kaili és una de les principals sospitoses de la trama de suborns per part de Qatar i el Marroc a representants i funcionaris europeus. Se la investiga per corrupció, blanqueig de capitals i de pertany a una organització criminal. El suposat líder d'aquesta trama, el socialdemòcrata italià Antonio Panzeri, també va aconseguir que se'l deixés sortir de la presó fa una setmana a canvi de portar un braçalet. El govern d'Ucraïna demana més ajuda militar a Espanya, tot i agrair el suport de la Moncloa des de l'inici de la guerra amb Rússia. El ministre de Defensa ucraïnès s'ha reunit avui amb la seva homòloga espanyola a Madrid i li ha insistit un cop més en poder utilitzar els seus avions de combat. De moment, però, el govern espanyol no canvia de posició des de Madrid. Arnau Mañé.
Sí, Ucraïna creu que és fonamental guanyar la batalla aèria contra Rússia i per això considera imprescindible també que Espanya enviï a la guerra els polèmics avions de combat. Més enllà d'això, en la reunió amb Margarita Robles, el ministre de Defensa ucraïnès, Oleg Kirèznikov, ha aplaudit la resposta del govern espanyol, però ha demanat un esforç més.
Des d'Ucraïna estem molt agraïts al govern espanyol perquè hem obtingut el vostre suport. Això inclou el suport polític, diplomàtic i les sancions econòmiques. Quan parlo de prioritzar la defensa contra Rússia, això inclou, també, per descomptat, els avions antiaeris.
Sobre la filtració de documents del Pentàgon, els dos ministres de defensa admeten que beneficia Rússia, però però asseguren que això no esquerdarà la bona relació entre els membres de l'OTAN.
I els actors de doblatge creuen que s'hauran d'adaptar als avenços de la intel·ligència artificial que podrien afectar enormement aquesta professió. Jaume Roca, president del Sindicat d'Actors de Veu i Voice Talents de Madrid, considera que ara mateix la tecnologia encara no és capaç d'interpretar emocions humanes amb credibilitat, però que cada vegada n'aprèn més. Per això creu que per competir-hi hauran de posar-hi més creativitat, ho ha dit el versió RAC1 Fons Minuts.
N'hi ha moltes coses que es fan en la veu i moltes actuacions que es fan. Doblatges es fan, jo crec que se seguiran fent, perquè jo crec que la gent voldrà tindre versions fetes d'una manera propera, perquè però no sé quants, i n'hi haurà feines d'actors de veu. Que n'hi haurà baixes? Sí.
Tot plegat després que el sindicat hagi alertat que fa unes setmanes un estudi va fer una convocatòria d'actors de doblatge exclusivament per gravar emocions, que és el matís que les màquines de moment no poden reproduir. I ara els esports amb Albert Bassas.
Aquesta nit es compleix amb el Real Madrid, Chelsea i el Milan, Nàpols. Tots dos començaran. Seguir en directe a RAC1, al Barça. Mentrestant, l'exentrenador blaugrana Ronald Koeman s'ha mostrat també partidari aquest migdia del retorn de Leo Messi al club, a més de la continuïtat de Xavi com a entrenador, de qui ha dit que és l'adequat pel Barça i que espera que continuï. També aquest migdia el comitè de competició ha fet oficial la sanció de dos partits al director esportiu de l'Espanyol, Domingo Catoira, per les seves protestes als àrbitres en el descans del partit davant l'Atlètic Club. A banda del futbol, avui també tenim bàsquet, perquè la Penya i el Manresa juguen al seu futur a Europa. A les 8, el Joventut disputa els vuitens de final de l'Eurocup a partit únic contra el London Lions a l'Olímpic de Badalona, i a 3:15 el Manresa rep el Tenerife al segon partit dels quarts de final de la Champions amb l'obligació de guanyar per allargar l'eliminatòria. A més, en tenis, el Masters 1000 de Monte Carlo s'ha quedat avui sense representants espanyols a segona ronda després de l'eliminació del castellonenc Roberto Bautista contra Alexander Zverev per un doble 6-4. L'alemany s'enfrontarà ara al rus Daniil Medvedev.
I pel que fa al temps, les properes hores ha de continuar bufant vent moderat al sud del país i al Pla de Lleida. Demà, durant la segona meitat del dia, bufarà amb ganes a gran part del país, tot i que les comarques de Girona en general quedaran al marge. Han de continuar les precipitacions a la Vall d'Aran i zones properes, amb una cota de neu que acabarà entre els 800 i els 1.000 metres. Les temperatures recularan en la majoria de casos entre 6 i 10 graus. Al matí nevarà als mateixos sectors del Pirineu, i a la tarda i al vespre també hi haurà xàfecs en molts sectors de les comarques de Girona i del nord de les de Barcelona, amb neu a partir d'uns 1.000 a 1.200 metres.
RAC1. Aquest dimecres la Champions es juga a RAC1. A les 9, Real Madrid-Chelsea i Milan-Nàpols. Ens hi posem a 9:15 amb Jaume Molló i companyia. Pendents, a més, dels partits del Joventut i el Baxi Manresa, que juguen el seu futur a les competicions europees de bàsquet. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimecres els quarts de Champions es juguen a RAC1. RAC1. Tots som 1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Pret-a-Porter Cases us ofereix aquest espai. Destruïm mites, construïm cases.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Saludem a aquesta hora a Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Demà a les 7 de la tarda presenta el llibre, però el que m'ha sorprès és que no ho farà amb un, allò, amb un bit ni amb un famós, sinó que ho farà amb un grup d'alumnes de l'Escola Montserrat, el seu llibre De la Sabana a Mart. Com és això?
Sí, no és demà, és el dijous que ve, eh? És el dia 21. És el dia 20, no? El dijous 20. A veure, com que és un tema de la intel·ligència, és un tema del llibre, és la intel·ligència artificial, natural, etc. I qui més viurà la intel·ligència artificial, per més que ara estem tot el dia parlant de ChatGPT i de coses, la intel·ligència no ha arribat, no hi ha màquines intel·ligents, ni estan, diguem, ni arribaran en un futur proper, però en un futur no proper sí que arribaran. I per tant, els que viuran pel bé i per mal la intel·ligència artificial són els que ara són joves, els estudiants, no? Els que ara són estudiants. I, per tant, el que vaig pensar és que m'agradaria que la presentació la fessin estudiants i que diguessin quina, diguem, com veuen ells que els afectarà a la seva vida, als seus estudis, a la seva feina, aquestes possibles màquines que són capaces de pensar, que insisteixo, encara no existeixen i que estem fent un gran rebombori per poca cosa, però diguem, com que els que ho patiran i ho gaudiran són els estudiants, els adults del futur, vaig pensar, mira, doncs, en lloc de que em presenti un...
Els estudiants del Col·legi Montserrat de Barcelona.
Exacte, allà a l'avinguda de Vallvidrera, diguem, la carretera de Vallvidrera, a la parada del peu funicular, tothom que vulgui venir està convidat, dijous que ve, no demà, l'altre.
Sí, sí, no, dijous 20.
Dijous 20, i això...
Bueno, no, és que és una manera de presentar un llibre d'una manera diferent a la que és habitual.
Per sortir de la...
No, està molt bé. La qüestió és que s'han de fer coses noves. Sempre pensar en coses noves i innovar. Vostè va decidir escriure aquell llibre el 2018 després d'assistir a una conferència de l'historiador israelià el Yuval Harari al Fòrum de Davos. Per què aquella conferència el va motivar a escriure de la Sabana Mar? Què el va motivar del que deia
doncs
el
Harari
Yuval Harari?
Va presentar un món catastròfic. Els humans ens quedarem sense feina. Parlava de la classe inútil. No de, diguem, dels treballadors als quals els explotaran els capitalistes, diguem, serem tan inútils que ni tan sols ens voldran explotar. Les màquines ho podran fer tot tan bé que esdevindrem totalment inútils. És a dir, que ni no servirem ni perquè ens explotin.
Ens donaran un subsidi.
Exacte, no, per res. I després va posar un escenari catastròfic de la... parlava de dictadures digitals, de que, diguem, les dictadures funcionaran molt més eficientment que les democràcies i els governs planificadors seran superiors. I tot això a mi em sonava acudit. O sigui, jo anava veient el públic, anava acollonint. A Davos hi havia els empresaris més rics del món, polítics...
Escolta, i quants no han llegit aquest historiador?
Sí, sí.
Ha tret tres llibres.
Sí, sí, tres llibres.
I molts ens hem llegit els tres.
Sí, sí, sí. O sigui, és un gran filòsof, un gran historiador, però que parla de filosofia, que té una influència brutal, i precisament per això, quan aquest tio ens estava dient allò, tothom el mirava, empresaris, polítics, tothom, una cara de por, que jo els veia que s'anaven fent petits a la butaca. L'única que no s'immutava era l'Àngela Merkel, que feia la seva cara de por, que era habitual, mirant així, sense ni una expressió, allò, tot totalment germànic, però els demés tots cagats de por. I la raó per la qual vaig decidir escriure aquest llibre és que a mi em sonava que tot això era mentida. O sigui, que no podia ser. No podia ser. La història de la humanitat és una història d'innovació, és una història de canvis tecnològics constants. Des de que érem a la sabana, per això el llibre es diu De la sabana, a Mart, no? Fins que ara que hem enviat... No hem enviat una sonda a Mart, no? Hem enviat una sonda amb un cràter concret que pensem que allà hi havia aigua fa milions d'anys. I des d'aquí a la Terra hem enviat una cosa allà. Amb 200.000 anys hem passat de caminar despullats per la sabana, competint amb els lleons, a enviar sondes a Mart. I, per tant, hi ha hagut un canvi tecnològic brutal al llarg de la història, però cada vegada treballem més, no menys. Llavors, com podia ser que un canvi tecnològic, que sempre és veritat que els canvis tecnològics en algunes persones els perjudiquen perquè fan la feina que tu feies abans i ho fan millor,
sí, sí,
no? I gràcies a Déu, perquè si no encara estaríem fent la Sagrada Família carretejant les pedres a l'esquena com feien les piràmides, no? Gràcies a Déu que hi ha hagut progrés tecnològic per no haver de fer les feines esclavitzants i esclavitzadores que teníem en el passat. Però fixa't que sempre que hi ha hagut canvi tecnològic, després hi ha hagut gent que ha sortit, ha perdut la feina, però s'ha creat tanta més feina després que ara mateix, avui dia, avui, l'actualitat, és el moment de la història en el que hi ha més ocupació, no menys. I, per tant, com pot ser que, de sobte, un canvi tecnològic, com seria la intel·ligència artificial, fes exactament tot el contrari del que hem observat al llarg de la història? A mi no em va sonar mentida. També em va sonar mentida que la història del segle XX, on han competit dictadures i democràcies, les democràcies han funcionat molt bé, les economies que han planificat han sigut un desastre. Però, al mateix temps que jo veia que allò no podia ser cert, pensava que potser aquest cop és diferent. Per què? Doncs perquè si tu mires la història de la humanitat, les màquines han anat substituint les feines físiques. Els pagesos que estan allò que cullen les coses a mà, doncs de sobte o llauren els camps a mà, doncs després ho fan amb cavalls, després ho fan amb màquines, no? I les feines físiques són substituïdes. Llavors nosaltres ens hem anat a poc a poc refugiant en les feines cognitives. Les feines en què no fèiem servir la força física del nostre cos, sinó el nostre cervell. I ara fem de comptables, de locutors de ràdio, d'advocats, de metges, no? I clar, si la intel·ligència artificial substitueix els humans que fan feines cognitives, aleshores on ens refugiem? Ja no tenim lloc més a anar. Per tant, existia la possibilitat de que, malgrat que al llarg de la història no ha passat mai, que aquest cop fos diferent.
Que no tinguéssim com reinventar-nos.
Exacte, que no hi hagi possibilitats, que tot el que pensem, hi ha un robot que ho fa millor, no? Existeix. O sigui, no hi ha un teorema matemàtic demostrable que els economistes hagin fet que digui que sempre que hi ha canvi tecnològic es crea més ocupació que no pas es destrueix. Això és el que ha passat sempre, però no és una llei infal·lible que hagi de passar. I, per tant, pot ser que aquest cop no passi. I és possible que el que va passar al segle XX fos una circumstància del segle XX, que els planificadors comunistes eren incapaços de fer-ho bé perquè no eren capaços, no tenien el poder computacional de saber què voldria cada ciutadà i no sabien fer prou pa o portaven el pa en el lloc equivocat, per tant, allà on no hi havia pa hi havia cues i l'economia socialista que va ser un desastre. Potser allò és una cosa del segle XX, que amb tecnologies de veritat intel·ligents, això seria de ser cert. I, per tant, existia la possibilitat de que Harari tingués raó. A mi em va semblar d'entrada que era impossible, però vaig decidir estudiar-ho. I la millor manera, jo sempre que vull estudiar una cosa, el que faig és escriure sobre aquesta cosa, i em vaig dedicar a fer cursos. Vaig anar a Stanford a fer cursos d'intel·ligència artificial amb el professor Andrew Ng. És un professor que es diu Ng. N-G. Andrew Ng.
N-N-G.
N-G. Si cliquegeu en Jung, veureu tots que és un dels líders de la intel·ligència artificial, professor de la Universitat de Stanford. Vaig fer els seus cursos, vaig fer el seu màster, llavors, de seguida vaig veure que la gent que sap, que estudia intel·ligència...
Disculpi, vostè estudiava... Sí. Feia d'alumne.
Sí, això va passar 5 anys, he estat 5 anys escrivint aquest llibre.
No, li dic perquè és com una mica... O sigui, hi ha poca gent que es planteja al seu nivell estudiar. Estudiar i apuntar-se a cursos d'altres. Però vostè ho va fer.
Sí.
Per això li dic que...
Sí. Home, si no ho saps d'un tema, l'has d'aprendre,
no? Però quanta gent parla d'un tema sense saber-ne? Si és que
és
una mica el que s'estila.
Un dels que ho fa és la intel·ligència artificial. Després en parlem, si voleu parlar del xat GPT, que s'ho inventa tot, el que no sap, s'ho inventa com si fos un tertulià, i per tant, diguem, potser en lloc d'intel·ligència artificial li haurien de dir tertulià artificial, però, clar, jo el que vull és aprendre, diguem, no en sé el tema.
Per tant, va estar a les classes del...
Andrew Ng. I aleshores, de seguida vaig veure que els propis que estan intentant replicar la intel·ligència en màquines, el que fan és estudiar l'únic animal que sabem que és intel·ligent de veritat, que és l'humà. I estudiar el cervell, i com funciona el cervell, i com funciona no només el cervell, sinó la nostra ment, com pensem, com deduïm, per què som creatius, com som creatius, no? Tots aquests processos que passen en el nostre cervell. I llavors vaig dir, escolta, doncs després d'estudiar intel·ligència artificial, haig d'estudiar intel·ligència natural per poder entendre per què els que fan intel·ligència artificial ho fan de la manera que ho fan. I hi ha dues escoles, uns que intenten simular la ment, intenten actuar com actua la nostra ment, en el sentit d'aplicar la lògica, de fer deduccions, de fer induccions, d'extraure patrons, crear conceptes abstractes com els números i tal, i un altre club de persones que fan el que s'anomenen xarxes neuronals, que el que intenten replicar no és la ment, sinó el cervell, com les cèl·lules del cervell, no?, que anomenem neurones, com es connecten les unes amb les altres, amb les sinapsis, amb els neurotransmissors, i intenten replicar tot això amb el que s'anomenen xarxes neuronals. No?
I qui guanya?
Doncs bé, Dora, tot això que va començar l'any 56, de fet va començar una mica abans, però la paraula intel·ligència artificial es crea a l'any 56, doncs...
Hi havia dos corrents, no?
Hi havia dos
com
corrents.
Com explica vostè en el llibre, dos corrents.
Aquests, els que volen simular la ment, el pensament simbòlic, i els que volen simular el cervell, les xarxes neuronals. Doncs van estar brallats, i fins a l'any 2012 eren els dos un desastre, els dos no funcionaven. Però a l'any 2012...
Perdoni, del 50 al 12, el 2012 és res.
No, bueno, hi ha molts progressos més teòrics que de veritat, no? Però màquines que semblin intel·ligents, hi havia hagut alguns èxits, per exemple, quan el Deep Blue guanyen el Garry Kasparov als escacs l'any 97, que es veu també abans quan havien creat les màquines de jugar dames, no? Però eren coses molt especialistes, que màquines que facin coses millor que els humans ja fa molts anys, les calculadores Texas Instruments, recordeu quan éreu petits, que fotien multiplicacions inimaginables, diguem, instantàniament, això ja passava des de feia anys, però això no diem que és intel·ligent, això són que tenen capacitats computacionals molt grans. Però, diguem, de fer coses intel·ligents, l'any 2012 va haver-hi un gran salt, l'any 2012 va haver-hi hi havia un concurs anual d'identificació d'imatges, amb quan les màquines, diguem, fins aquell moment cometien errors, els ensenyava. El concurs consisteix en que tu li ensenyes una foto amb una màquina i ha de dir què és, un gos, un gat, un estrus o el que sigui, no? I de fet, se li donava tant avantatge a les màquines, havien de triar 5 possibilitats, és a dir, tenia 5 possibilitats d'encertar, i això és un estrus, un gos, un cacauet, un no sé què, 5. Si alguna de les 5 era certa, se li donava com a bona, i així i tot, el 30% de les vegades s'equivocava, o sigui, el 30% no encertava ni una. Vale? Llavors, l'any 2012, dos estudiants de la Universitat de Toronto, casualment, un rus i un ucraïnès...
Això és molt bo.
Un rus i un ucraïnès, cooperant, no sabien que eren enemics i que es matarien i que es volien matar entre ells, ells van cooperar, van crear una màquina que després es va dir AlexNet, en honor a un d'ells, l'ucraïnès, que es diu Alexandra, era una màquina la qual havien entrenat, era una màquina que era capaç d'extraure els patrons, no? Vius, li ensenyes milions i milions de dades, milions i milions de fotos en aquest cas, i no saps ben bé com, però extrau els patrons comuns entre totes les fotos, que són gats, no? Són fotos, milions de fotos, cada una té una etiqueta, això és un gat, és un gos, això és un estrus, i llavors d'alguna manera fa com fem els humans. Tu com saps que un gat és un gat?
Bueno, perquè de petit t'han dit que el gat es diu gat.
T'ensenya una foto d'un gat o una imatge d'un gat.
I et diuen gat.
I la mama et diu gat. Exacte. La mama no et dona la definició.
No,
un gat és un mamífer... No,
no, no.
No. No,
taula. És una taula.
Una taula.
Que pots dir, per què no es diu... No sé... Sí. Exacte. Llobarro, sí. Però es diu taula.
Es diu taula. Això és una taula i això és un llobarro i això... I llavors, llavors aquests el que fan és ensenyen milions i milions de fotos, li ensenya la màquina una cosa que es diu xarxa convolucional, que és, li ensenyen a identificar petits patrons, és a dir, línies horitzontals, línies verticals, com les línies horitzontals i les verticals s'ajunten per crear orelles, i com les orelles s'ajunten amb els cercles per crear un cap, i dels ulls, i els bigotis, i no sé què, i d'alguna manera extrau l'essència de la felinitat, el que sigui, sigui el que sigui, i llavors la màquina és capaç de dir gat. I els errors d'aquest tipus de màquines van baixar en picat. En picat vol dir que aquell any, diguem, era un 40% menys d'errors que l'any anterior, i l'any següent menys, i menys, i menys, i l'any 2015 cometien menys errors que els humans. O sigui, la màquina era millor identificant objectes que els propis humans. I això, òbviament,
va
ser...
Va haver un canvi.
Un canvi brutal. Un canvi brutal. Perquè imagina't, aquell és el moment que recordeu que va aparèixer els identificadors al telèfon. A partir d'aquell moment, diguem, ara quan vols obrir el telèfon, el mires i s'obre, perquè t'identifica la cara. Fins aquell moment no podies fer, perquè posaves la teva cara i deia que sí, però posaves la cara de la peixatera i també deia que sí, perquè el 30% de les vegades s'equivocava. Però clar, si de sobte no s'equivoca mai, doncs no calen passwords, mirem la cara, o posem càmeres als aeroports per identificar dolents, una part important de la medicina es basa en les imatges, el càncer. tota la radiologia, no? T'has trencat una cama, hi ha una fissura, no sé què, doncs resulta que les màquines poden identificar millor que els humans si això és un càncer, un tumor maligne o benigne, o si és una fissura o no hi ha una fissura, i per tant s'obre un univers de possibilitats amb aquestes màquines que l'únic que fan és agafar moltes dades, extraure els patrons comuns i fer una predicció. En aquest cas la predicció era l'etiqueta, gat, gos o el que sigui, o tumor maligne o tumor benigne, o aquest és el Toni Clapés, obre el telèfon, sí, o no l'obris, sí, sí. No? Però clar, si tu tens una màquina que és capaç d'agafar totes aquestes dades i fer prediccions, doncs pots agafar altres tipus de dades també. Per exemple, les dades que tu deixes a internet. Cada vegada que googleges coses,
deixes dades.
Vas donant dades, sí, sí. Dones pistes de qui ets, i la màquina pot fer prediccions sobre el que tu voldràs comprar.
Per que exemple, que d'això vostè ja ens n'havia parlat.
Que això ja he parlat. Per exemple, aquestes dades les pots vendre a les empreses, no? El Toni està a punt de fer un viatge a París, senyora agència de viatges, aquí hi ha un senyor que és un bon client, i et posen anuncis a tu. Sí, sí, a mi no, perquè a mi no detecta. A mi el que detecta és que vull comprar una ampolla de vi, i a mi em fa anuncis de vi, a tu et fa anuncis de París, i d'aquesta manera, diguem, fan publicitat molt més individualitzada, no? I les sèries de Netflix també són individualitzades, i els vídeos que et surten aquí de YouTube són individualitzats. Fira, la capacitat de fer prediccions és, diguem, canvia tot aquest món, però també canvia, i aquesta és la darrera novetat, la capacitat de fer prediccions de textos. És a dir, com els humans, si tu els hi poses dades de milions i milions de textos, la màquina pot agafar tots aquests textos i dir, mira, els humans, després de posar la paraula Maria dalt, posen mar. No sé per què, però posen, no? I fa predicció, prediu quina serà la propera paraula. Només és una màquina que fa prediccions, però això és el que és el ChatGPT. Tu li dones una llista, unes paraules inicials, vull una redacció, sí, sobre no sé què...
Fes una entrevista a Xavier Sala i Martí.
Fes una entrevista.
I te la fa, eh? El que em va sorprendre és que te la fa. Ara, te la fa, però...
A la seva manera, sí,
exacte,
sí.
Exacte, amb uns errors...
Exacte.
El millor ho diu que important. Vostè salti en banqui.
Exacte. De fet, l'altre dia, al Twitter, va haver-hi una controvèrsia en el que un tio va posar en el chat GPT què pensa el Sala Martín sobre les criptomonedes. I va posar que jo era favorable totalment, sí, que jo pensava que era el futur de l'economia, i com demostrava una entrevista que jo havia fet a La Vanguardia l'any 2018. Jo no estic a favor de les criptomonedes, crec que són una estafa piramidal, i a La Vanguardia no hi ha cap entrevista meva de l'any 2018. No una entrevista que digui a favor o en contra, sinó que no existeix. És a dir, que s'ho inventen. Si aquesta màquina està preparada, no està preparada per dir la veritat, perquè no sap el que és la veritat. Simplement està preparada per predir. Igual que quan tu poses a Google una paraula i t'acaba i diu, vols dir això?
Sí, es dedica a això.
I doncs fa exactament això, però amb textos molt més llargs. Però clar, quan comença per una deriva que no és veritat, ell va seguint. Per exemple, el Sala Martín i les criptomonedes. Però clar, dius, això pot ser una anècdota, no? El Sala Martín i les criptomonedes és una cosa anecdòtica. Però l'altre dia, al Washington Post, va sortir un article en el que ells van dir, explica'ns els casos d'assetjament sexual més flagrants a les universitats americanes. I va sortir el nom d'un professor de Stanford, que no sé qui és, el ChatGPT li va posar la llista de les noies que havia assetjat, el que els havia fet, i a més posava, i això ho va escriure en el Washington Post precisament aquest dia, i tot era mentida. Anaves al Washington Post i aquests articles que deia aquest ChatGPT no existien, i no hi havia cap denúncia sobre aquest professor. Per tant, diguem, aquest tertulià artificial que s'inventa les coses és perillosíssim, perquè ho escriu amb una autoritat,
sí, sí,
que sembla que sigui veritat, exacte, però que no ho és.
Però això em recorda els inicis, quan tirem enrere, els inicis, ja quan fèiem el programa, els inicis d'internet, que el varen viure, sí, a Catalunya Ràdio, i recorda quan havies de preparar una entrevista que hi havia gent que el seu recolzament o la base on treia informació era Wikipedia. Però als inicis què passava? Que recordo que Wikipedia cometia uns errors garrafals, i recordo alguna entrevista on tu, doncs, per exemple, mencionaves alguns premis, algunes fins i tot qualificacions acadèmiques, que el convidat et deia, no, no, és que jo no ho he guanyat, això és mentida, no? Sí, sí. I clar, era l'inici de tot això, per tant, el xat GPT potser el que està és en aquest procés de veurem a quin nivell de perfeccionament arriba.
Per tant, sí, jo volia fer una
pregunta. Sí, un moment, anava a dir això, que en el llibre de la Sabana a Mart, el Xavier Salé i Martín la divide en dues parts. En la primera parla de com funciona el cervell i què és la intel·ligència humana, i en la segona part explica quines són les idees que han transformat el món. I ara, senyor Virgili, hi ha una... Sobre la primera qüestió, sobre el que és la intel·ligència humana, vostè
no,
té...
No, perquè és clar, és que va directe amb el que acaba d'explicar, que menteix sí, sí. La màquina. Per tant,
però
la màquina...
Ara.
Bueno, a veure, no ho sé. Ara, és que a mi em fa més poc una pedregada tot això. Perquè vostè diu, per ser intel·ligent, cal tenir consciència? Això es fa la pregunta, vostè, al llibre.
Sí.
Però no la contesta.
No, perquè jo crec que ningú ho sap.
Un robot pot tenir consciència, una màquina d'aquestes?
Aquesta és la gran discussió. O sigui, fins ara, sempre que hem vist animals intel·ligents han estat conscients. Perquè ens entengui la gent, intel·ligent, per dir-ho ràpid, és la capacitat de solucionar problemes, de planificar el teu cervell per solucionar problemes, i la consciència és la capacitat de sentir, capacitat de patir, de sentir amor, no? Sentir. Fins ara, els únics animals que són intel·ligents també són conscients, que som els humans. Hi ha animals que són conscients però que no són intel·ligents. Els porcs, per exemple, són conscients, pateixen quan una mare li treus un fill, una mare porca li treus un fill, una truja li treus un fill, pateix igual que una mare humana. O pateix, no sabem si igual que una mare humana, però pateix, sí, no? Sí. Però en canvi no sap solucionar el teorema de Pitàgores, no? Per tant, no... Sempre que hem vist intel·ligència, hem vist consciència. Però en principi són dos fenòmens diferents. Una cosa és sentir i l'altra cosa és fer càlculs i actuar de manera intel·ligent. I per tant, en principi es podria separar. Però no tothom està d'acord amb això. Hi ha gent, hi ha filòsofs, això és un debat filosòfic, que estan els filòsofs que no es posen d'acord amb què és la consciència ni com es mesura. Per exemple, no sabem si un fetus és conscient. No sabem. No sabem fins a quin punt una truja pateix. No sabem si el teu patiment és igual que el meu. No hi ha una manera, no sabem ni on resideix la consciència, no? Per tant, la ciència la ciència no té res a dir, res a dir. No hi ha ningú que tingui una bona teoria de la consciència. I per tant, hi ha gent que diu que sí, i hi ha gent que diu que no. Hi ha gent que diu, que, com el Yuval Harari, no?, que mencionàvem abans, que diu que són dues coses separades, que una cosa és la intel·ligència, l'altra és la consciència, i que arribarà un moment que tindrem màquines intel·ligents que no seran conscients, que no és la intel·ligència humana, Nosaltres, per ser intel·ligents, hem de ser conscients. Quan no som conscients nosaltres és quan estem anestesiats. Quan tu no estàs anestesiat, tampoc pots solucionar problemes. Tens el mateix cervell i tal, però no. Nosaltres, per poder solucionar problemes, hem d'estar conscients, hem de dirigir la nostra atenció sobre un problema determinat, solucionarem aquest problema, el farem, no? I de manera conscient acabem, doncs, allò, fent teoremes i descobrint les lleis de l'univers. Però que ho fem nosaltres així no vol dir que la intel·ligència sigui el mateix. I, per tant, hi ha gent que postula que sí, que hi haurà màquines perfectament intel·ligents i que no seran conscients.
Però que conscients, seran conscients
i que no cal, que no seran conscients.
No seran
conscients.
Però en canvi vostè diu que l'univers tots són àtoms i alguna cosa més.
No, jo tampoc dic això.
Sí,
jo
que
dic
ho diu. Que ha... No, sí que ho diu. No m'ho faci dir no, que no. Diu, no, vostè no, diu, no. L'univers està
dir,
format...
Això vol dir que s'ha llegit el llibre, però escolti, amb un
detall... Ja li diré, pàgina 231.
Fixi's.
L'univers està format per àtoms i per alguna cosa més.
No, en aquesta pàgina i a les anteriors i a les següents estic descrivint...
A mi m'enredarà a mi, que jo...
Estic descrivint, senyor Marcelí, dues escoles.
Amb la lupa, ho he llegit amb la lupa.
Hi ha dues escoles. Hi ha una escola que es diu monista, que són els que... Monista vol dir que pensen que només hi ha una cosa, que és àtoms. Àtoms, que és el mateix que energia, perquè la matèria es pot transformar en l'energia amb la famosa equació d'Einstein, no?, de MLC².
No.
Doncs... doncs hi ha àtoms i que hi ha res més, i que tot el que passa dins del cervell humà és àtoms i energia i ja està, no hi ha res més. Hi ha una altra escola que s'anomena dualista, i segurament la pàgina que cita és la pàgina en què jo descric els dualistes i aquells descriuen...
I parla
que...
de l'ànima, eh?
No, parla de que hi ha hi ha la matèria, els àtoms, i alguna cosa més. Llavors, quina és aquesta cosa més? Vostè, que és un gran estudiós de Plató, sap que Plató parlava de dos mons, el de les idees i el dels àtoms. Després hi ha els cristians que pensen que hi ha les ànimes i els déus i totes aquestes coses. I hi ha gent, que són, per exemple, els pansicòlegs, que es pensen, que diuen que, de la mateixa manera que a l'univers hi ha, diguem, els àtoms i l'espai i temps, no, d'Einstein i tal, doncs hi ha una cosa que la ciència no ha considerat, que és un altre element essencial, que és la consciència, i que tots els elements, per petits que siguin, tenen consciència. És a dir, aquesta taula té una petita consciència, i a mesura que els humans, a mesura que els animals els hem fent complexos, doncs tenim una consciència cada vegada més gran. Això són teories, els uns i els altres. Són teories, i a més, quan més llegeixes aquesta gent, més t'adones que és com mena de religió, que no hi ha proves, ningú sap, ningú ha mesurat, ningú ha vist...
Però ningú de ningú.
On és la consciència de ningú. I, per tant, tot són elucubracions que ara mateix estan en l'esfera de la filosofia, els filòsofs filosofen, però no hi ha cap mètode científic que ens digui ni què és la consciència, ni de què està feta, ni diguem, si ho podem identificar, aquesta... El que sí sabem, l'única cosa que cada un de nosaltres sap és que som conscients, no? Jo sé que jo estic viu. Jo veig, jo noto que estic viu. Hòstia, jo em poto aquí, noto mal, i noto amor, i noto... I jo suposo que vostè, senyor Marcelí, també, tot que això ja no estic tan segur.
No, sí, ja li dic jo que sí.
Vostè m'ho diu que sí, no? Sí. Però clar, jo com sé que és vostè i no un holograma?
Aquesta és bona, també.
Jo no sé.
Jo sóc aquí, no sé, ara...
Vostè es pensa que està aquí?
Bueno, jo fa l'efecte que sí.
Sí.
Bueno, no sé, ara em fa dubtar, també, és clar. És que no sé on t'arribarem, si continuem per aquí.
Però diguem, això és, diguem, és un debat filosòfic que en el llibre el presento com a dues escoles diferents i en els quals no, ningú ha arribat a cap conclusió. I de fet, acabo aquest capítol dient que em dóna la impressió que estem en una visió religiosa. Els que es pensen que el món són àtoms, doncs és perquè sí, perquè ho creuen així, i els que pensen que no, que hi ha esperits i ànimes i coses, doncs també és
perquè... I vostè què pensa?
Jo penso que no ho sé.
Com Sòcrates.
Jo penso que això no ho sé.
Ah, però això...
Sí, no, és així.
Diu molt a favor de Xavier Saler Martín, si no ho sap.
Si no ho sap,
no. Escolti, deixem fer una pausa, perquè ara entrarem amb un altre apartat del llibre, que són les idees, perquè el Xavier Saler Martín diu que són béns no rivals. Bueno, ara parlarem de les idees...
Com?
Ara entrarem en matèria sobre les idees del nostre caparró. 3 minuts i mig i tornem.
Versió RAC 1. Quan una moto va per l'autopista sona així. I si estàs assegurada amb Línia Directa, l'amo dorm així. Amb l'assegurança de moto de Línia Directa tens assistència en viatge des del quilòmetre zero i cobertura de casc, guants i caçadora. Canvia't i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Estàs trist? Decaigut? Desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la? Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i para farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzime Savinco.
El 22 d'abril, al Palau Sant Jordi serà una gran festa. 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma.
Un concert únic amb col·laboracions inèdites. Sopa de Cabra, The Tallets, Gossos, Jordi Cuixart, Maria del Mar Bonet, Gemma Humet, Celtes Cortos i molts més per celebrar junts mig segle de la banda amb més trajectòria del país.
El 22 d'abril, viu un concert històric. Entrades a companyiaelèctricadarma.cat.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Hola, cariño, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC ho presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
20 minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Estem amb Xavier Sala i Martín presentant aquest llibre de la Sabana a Mar, l'economia de la intel·ligència natural. I ara anem amb tres apartats, amb un dels apartats crec que clau del llibre, que són els tipus d'idees, Marta.
Sí, perquè el llibre explica, Sala i Martín, que les idees poden ser científiques, les idees més importants, científiques, tecnològiques i socials. Quina diferència hi ha entre cadascun d'aquests tres tipus?
A veure, el primer que cal entendre és que el progrés que ha experimentat la humanitat, que se simbolitza amb el títol del llibre, que ens ha portat de la sabana a Mart, tot aquest progrés que ens ha permès uns graus de benestar brutals, que ha millorat l'esperança de vida, que ha caigut la natalitat infantil, o sigui, miris com ho miris, hi ha hagut un progrés brutal. La pregunta és per què ha passat tot això? I els economistes han posat dotzenes i dotzenes de teories que expliquen que si el capital, que si el valor del treball, bla, bla, bla. La meva teoria és que tot el valor, tot el progrés que ha experimentat la humanitat és gràcies a aquesta cosa que parlàvem al principi, que és el cervell, aquesta cosa que tenim entre les orelles, que ens permet tenir idees. I el nostre progrés ve de tres tipus d'idees. Un són les idees científiques. Les idees científiques són les que ens permeten entendre les lleis de l'univers. La teoria de la gravitació universal, la teoria de l'evolució de les espècies, la teoria de la relativitat, etc. No? Entenem com funciona l'univers. Segones teories són les que ens permeten transformar la natura per fer-la més beneficiosa. Per exemple, aquí tenim un telèfon intel·ligent. Aquest telèfon intel·ligent està fet d'àtoms. Àtoms que estaven abans a la natura de manera normal. Per exemple, hi ha un microxip de silicona, em sembla que es diu, silici es diu, silici és la sorra de la platja. La sorra de la platja és inútil. Tu vas a la platja, apretes la sorra de la platja i no passa res. En canvi, quan la sorra de la platja la transformes en un telèfon mòbil, apretes i apareixen fotos, pots trucar, pots comunicar-te, pots veure la final del Mundial, Messi marca el gol... Tot això ho fas amb materials, amb àtoms que existeixen a la natura, uns àtoms de tot tipus, que els hem reconfigurat per fer coses útils. Micròfons, les ulleres, les llums, no? Tot això és el que anomenem canvis tecnològics, canvis de reorganitzem la natura per fer-la més útil per nosaltres. De fet, els economistes, sabeu que jo amb la meva especialitat de l'economia és l'economia del creixement, no? De per què passa aquest progrés, que els meus col·legues, diguem, concentren tots els seus esforços en aquest tipus d'idees. Tecnologia, només parlen de tecnologia. Però jo crec que, jo discrepo, jo crec que la ciència és molt important, perquè molta part del que ho fem servir per transformar els àtoms requereix ciència, i molta part de la ciència requereix àtoms, no? Microscopis i coses, però hi ha uns altres tipus d'idees que són igual o més importants, sense els quals no hi haurien les altres dues, que són les idees socials. El poder de la nostra espècie ve de la nostra capacitat de treballar en equip. Nosaltres no vam guanyar en els lleons perquè érem més forts, som més dèbils, ni més ràpids, som més lents, ni perquè teníéssim, diguem,
urpes
més fortes o ullals més fortes. No, som una merda. O sigui, nosaltres som, dins dels animals, individualment som un desastre. De fet, per això ens fa tanta gràcia les pel·lícules de Robinson Crusoe, no? Un tio que es queda sol en una illa deserta, perquè, diguem, té totes la de morir. No sobreviurà. Ara, si en lloc d'una persona a una illa deserta se n'hi queden 100 persones en una illa deserta, d'aquí un any han muntat un Airbnb. No tinguis cap dubte. No tinguis cap dubte. Perquè quan treballem aquí, aleshores som poderosos. Si tu li tires una pedrada a un lleó, no li passa res. Ara, si 100 humans li foten 100 pedrades i una darrere l'altra, el lleó no té res a fer. No? Però i per tant, nosaltres, en el nostre ADN, portem aquesta necessitat de treballar en equip, de ser socials. Per això ens importa tant el que pensen els altres, perquè ho tenim gravat aquí, no? Els likes del Twitter i tot això, és una cosa que tenim, que volem ser acceptats per la resta dels humans. Però, a diferència dels altres animals socials, com les abelles o com els lleons, nosaltres hem pogut fer una cosa importantíssima, que és canviar les regles de les relacions socials. Un rus d'abelles, hi ha 60.000 abelles, hi ha una reina, que es dedica a posar ous i a copular tot el dia per poder per posar ous. Després hi ha uns 100 mascles, que s'anomenen drons, que no tenen fibló, que són negres, que es dediquen també a copular amb la reina. Després hi ha els soldats que es defensen el rusc d'altres altres abelles, d'altres ruscos. Després hi ha els que van a buscar menjar, després hi ha els que van a buscar altres ruscs, etc. Després hi ha les larves, i després quan es aconsegueix el menjar es divideix d'una manera equitativa entre totes les abelles, i tothom està d'acord i ningú protesta i ningú pot canviar les regles del joc. Si els mascles decidissin fer un cop d'estat, destronar la femella i instituir una societat heteropatriarcal on els homes manen, no podran. I si les treballadores volen fer una dictadura soviètica on manen les treballadores, no podran. Les abelles, durant 120 milions d'anys, han fet el mateix que els dicta l'ADN. I ni un mil·límetre més cap aquí, ni un mil·límetre més cap allà. Nosaltres hem estat capaços, nosaltres també tenim un ADN que ens porta a defensar els fills, Això ho veiem als camps de futbol que juguen els nens, que els pares es comporten com a neandertals, defensant el seu fill, com sigui. Això és l'ADN, Però nosaltres, a banda d'això, som capaços... Escolta, hi ha uns senyors, o un grup de senyors a la Xina que han fet aquest telèfon mòbil que tinc jo a les mans i que han fet aquest micròfon. I per què l'han fet? Per què van estar treballant? I per què hi ha hagut uns senyors de Xile que han fet el coure? I per què hi ha uns altres a Mongòlia que han fet el carboni que hi ha, i uns altres que han fet el vidre, i uns altres que han estat pensant a Califòrnia, a Silicon Valley, per dissenyar aquest iPhone? Tota aquesta gent ha estat treballant perquè jo pugui tenir un iPhone. Per què ho han fet? Perquè m'estimen? No saben qui sóc? No tenen ni idea de qui sóc? Ho han fet perquè hem establert entre tots una sèrie d'idees, com la propietat, que el telèfon és meu i no és teu, jo el puc obtenir si el compro, el puc comprar si dono diners, és a dir, tenim diners, tenim intercanvi, tenim propietat, tenim tota una sèrie d'institucions que ens hem inventat, que no existeixen. Les lleis, què són les lleis? Són les coses que són fruit de la nostra imaginació, del nostre cervell. Són idees socials, els diners, la propietat, tot això. Hem creat un sistema que ens permet que aquests senyors treballin a canvi d'un salari, que ells es compraran espaguetis o el que els doni la gana, i jo doni classes a Colòmbia i a canvi rebi un altre salari, i amb aquest salari agafi i compri el telèfon que han fet ells. sense que ells sàpiguen ni que sóc, ni qui sóc, ni que existeixo, ni res de res. I aquestes regles socials, que les hem anat canviant, que hem tingut monarquies i repúbliques i...
I guerres.
I bueno, tot tipus d'institucions al llarg de la història, que les hem anat canviant, que, a diferència dels altres animals, que sempre tenen les mateixes regles del joc, els lleons tenen la mateixa regla, visquin on visquin, nosaltres hem sigut capaços de transcendir el nostre ADN i tenir aquestes idees per organitzar-nos, i, per exemple, gràcies a que hem sigut capaços de reorganitzar-nos, doncs uns quants de nosaltres es dediquen a fer aliments i uns altres poden pensar en la teoria de la relativitat. Sense aquestes idees socials, Einstein no hagués existit. Hagués hagut d'estar collint maduixes silvestres pel bosc perquè...
Sí, sí, perquè no hagués tingut temps per investigar.
Exacte, i per tant,
ni per pensar.
Sense aquestes idees socials no haguessin existit ni les tecnològiques ni les científiques. I per tant, jo li dono molta importància, ja sé que els meus companys economistes no li donen tanta importància, però per mi és fonamental. I és una de les coses que vull, diguem, expressar al llarg d'aquest llibre, en el qual no només parlo del progrés científic i també del progrés tecnològic, de com ens vam inventar l'agricultura, la ramaderia, com vam canviar, com vam crear els gossos, els porcs. Els porcs no existeixen en estat natural. Els tomàquets que mengem no existeixen en estat natural. El blat que mengem no existeix. El blat natural té uns grans així de petits, gairebé incomestibles.
I els gossos tampoc?
Els gossos tampoc.
Ah, no?
No, eren llops.
Els gossos eren llops. I les vaques tampoc, i les ovelles tampoc. Els animals domèstics són animals creats, genèticament modificats, ja que la genera s'emprenya amb la genètica.
Sí, amb la...
La vaca del Pirineu està genèticament modificada al llarg de 7 o 8 mil anys perquè nosaltres... No, diguem, els que ho van fer no sabien que estaven modificant. El que feien era agafar els exemplars que donaven més llet i aquests eren els que posaven a aparellar-se per tenir fills i, per tant, els fills també donaven més llet i els fills dels fills donaven més llet i cada vegada tenien més llet, però cada vegada s'apartaven més de l'animal original fins al punt de que avui poses una vaca, la deixes una altra vegada a la natura i es morirà. No sap reproduir-se, necessita els humans per reproduir-se. No sap menjar, O sigui, els hem creat. Hem creat nosaltres aquests animals domèstics que no existien abans que nosaltres els domestiquéssim. I també parlo a la història de com, per què hem pogut domesticar aquests animals i no d'altres. Per exemple, tot al llarg de la història, el gran animal a domesticar era el guepard. Tots els reis de tots els països del món, el seu gran somni era tenir guepards. Imagina't, tenir guepards a la guerra, el que corren, i si els poguessis
domesticats.
El problema és que mai ningú ha pogut domesticar els guepards.
De fet, i per què?
Doncs perquè els guepards, abans de reproduir-se, doncs tenen un ritual d'aparellament que els porta doncs, a haver de... En lloc de fer un ball, diguem, a la discoteca, doncs els porten a estar corrent durant quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres. Al moment que tu els fots a una gàbia, les femelles deixen de...
No reprodueixen.
I fins que ha vingut la inseminació artificial a finals del segle XX, no hem pogut reproduir guepards en els zoos. O sigui, els havíem d'anar a caçar a l'Àfrica i portar-los nosaltres, perquè un cop es morien no havíem fills. Ara sí, ara ja des dels anys 80 sí que tenim, però hi ha molts animals, de fet, la major part d'animals no es poden domesticar, no es poden reproduir en captivitat, i per això només n'hem domesticat 14 grans animals, 14. El porc, la vaca, el gos, la cabra, l'ovella i tal, els camells, en alguns llocs camells, les llames Amèrica, els cavalls, no? Però la major part d'animals no hem sigut capaços. Ara, tots els que es poden domesticar els hem domesticat. I això, diguem, els hem canviat genèticament i els hem portat perquè els hem utilitzat per menjar, per fer-nos roba, les ovelles, perquè treballin els camps, o sigui, o perquè facin d'alarma, quan el gos que crida, escolta'm, que ve algú, que sortiu de la cova, que estan venint els ovells.
O perquè facin companyia, perquè molts gossos ara fan companyia. Digues, Kaila, que hem d'anar acabant.
No, simplement per acabar, que llegint el llibre entens...
Per cert, primera part...
Sí, perquè falta la segona.
Llibre.
Sí, aquí vaig.
Dic perquè, clar, aquest és un primer... El de la sabana a Mart, primera part. Després vindrà la segona part.
Llegint el llibre et queda clar, entens com l'home ha arribat a tenir un nivell de benestar...
L'home i la dona,
I la dona, l'home i la dona, els humans. Hem arribat a tenir un benestar com el que tenim actualment, com vostè diu. Avui dia un ciutadà de Sabadell té molts més luxes que un rei de fa anys, molts més, i s'entén tota aquesta història, però jo ara torno a lligar amb el que deia vostè al començament, que vostè deia, fins ara, totes les tecnologies que hem inventat, encara que en un principi destruïssin llocs de treball, després n'han creat més, sempre ha funcionat així, però podria ser diferent. I si aquest cop és diferent? Aleshores, jo, perdoni que li insisteixi en aquest tema, vostè creu que aquest cop, amb la intel·ligència artificial, amb tot això que ha investigat vostè durant aquests 5 anys, aquest cop pot ser diferent? I... això sigui, o sigui, podria ser que les màquines, igual que nosaltres hem tingut idees socials que ens hem organitzat per progressar, que elles ara són tontes, vostè ens ho deia l'altre dia, són tontes, però que acabin sent intel·ligents, que s'organitzin i que això sigui
la debacle.
Una macrasa.
La resposta és no, però l'explicació serà el segon llibre.
La resposta per això he parlat jo d'un segon llibre.
Aquest cop no és diferent, i els robots no hi haurà una revolució dels caixers automàtics en contra dels humans.
Bueno, una vegada ho fa, que no et vol donar...
Sí, sembla que... No. Però per explicar això necessitem explicar ben bé què és la intel·ligència artificial, que com s'hauria de dissenyar, perquè no l'hem dissenyat. O sigui, no deixen de ser programes informàtics que fem els humans, i per tant seguiran les nostres ordres. I aquí el perill no és que de sobte ens desobeeixin i ens matin perquè hi ha una rebel·lió, l'altre dia on vam parlar.
Sí.
No tindran ficats a dins d'ells les ganes de tenir poder, que sí que tenim els humans, gravat al nostre ADN, o l'ambició, que sí que tenim els humans, gravat al nostre ADN. Això les màquines no ho tindran si no els hi posem. Si no li poses un programa que digui tu maximitza el teu poder a la Terra, això no passarà.
Però hi ha el perill que hi sigui.
Clar, com sap vostè que ningú no li posarà?
El problema que hi haurà, i d'això discutirem en el segon llibre, és com fem, com garantim que els objectius que li donem a aquesta màquina tinguin uns valors compatibles amb els valors de la humanitat. Uns valors que siguin acceptables per la humanitat. El qual ens porta a un problema filosòfic anterior, que és, i quins són aquests valors? Clar. I qui decideix que són aquests valors? És a dir, els valors cristians, els valors dels 7 camins del budisme, els valors del Coran, els valors de la democràcia liberal...
I portats fins a quin límit?
Llavors, qui ho decideix, això?
Exacte.
O sigui, però si cauen en males mans.
Quan li donem...
Si hi ha un... Perquè clar...
Gailà, t'has de comprar el segon llibre.
Però és que clar...
Està nerviós, està molt nerviós. Sí, ja. El segon llibre, això t'ho explicaran al segon llibre.
Això és molt important, però... Ho deixarem pel segon llibre.
Ara el que teniu i podeu trobar és el que avui us hem presentat, que és aquest de la Sabana a Mart.
Que surt a la venda demà i es presenta la setmana vinent.
Exacte,
setmana vinent. I escolta, i abans d'acabar m'agradaria donar-vos les gràcies perquè us heu llegit el llibre, perquè l'heu comentat i m'heu donat l'oportunitat de poder-lo explicar amb aquesta amplitud i amb...
Bueno, m'ha explicat, a veure, hem fet uns mini-trailers, perquè clar, un llibre de l'abast de...
Quasi
600. A veure, hem fet aquí uns trailers i aquí cadascú que s'enganxi amb el que...
Jo us agraeixo que ho heu fet i us agraeixo l'esforç, sobretot, d'haver-ho llegit i d'haver-lo entès i d'haver preguntat. I ara us agrairé l'esforç d'esperar en el següent capítol.
Però aquest segon llibre, quan arribarà? D'aquí un any?
Jo espero que sí, però això dependrà. Jo tinc una vida molt complicada. No em puc seure cada dia a escriure, perquè un dia estic aquí, l'altre dia estic allà, l'altre dia estic entre aquí i allà a l'avió, i dono classes, i faig conferències, i faig programes de televisió, cada dimarts vinc aquí i haig de preparar les vostres preguntes punyents, i aleshores, quan trobo moments de calma, que normalment és a l'estiu...
Ah, és quan s'hi posa.
És quan m'hi poso.
Bueno, doncs ja ho tenim a tocar.
L'estiu,
a
la piscina...
Primer aquest, que ja teniu prou feina.
Sí, exacte. Primer aquest, que és molt, molt important entendre la intel·ligència natural, que és el que tenim, per posar en perspectiva tota aquesta voràgine d'amenaces i de coses que ens estan sortint cada dia. Miri, que això serà el fi del món. No, cuida-ho, tranquils, tranquils.
Deixi'm dir que avui hem parlat de la feina dels dobladors, n'hem parlat abans que vingués vostè, i ara ves per on, després d'una pausa que farem, primer farem la pausa de publicitat, l'informatiu de les 6 obrirà amb la següent notícia, amb la següent qüestió. La discogràfica Universal Music ha reclamat a Spotify i Apple que aturin els seus avanços en intel·ligència artificial. Vull dir que, escolti, el llibre...
Sí, hi ha un problema, que també discuteixo a la segona part, en el segon llibre, que és que aquestes màquines que hem dit que utilitzen textos, o utilitzen imatges, o utilitzen coses per després fer prediccions, la pregunta és, tenen dret a utilitzar aquests textos? De qui són?
Exacte.
Quan tu li dius, fes-me un dibuix, no?, que miren tots els dibuixos i tal, després dius, fes un dibuix, no?, el Dalí. Escolta'm, i fes-me un dibuix a l'estil de Rembrandt. Bueno, tu has utilitzat tot de dibuixos de Rembrandt que tenen propietat intel·lectual i tu els has robat per poder fer art. Això, diguem, no hauries de pagar calés a Rembrandt, és a dir, tu estàs guanyant calés per culpa, gràcies al Rembrandt. Tot això són uns problemes que ja existeixen, que tenim ara i que malauradament